Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que aquesta és una història que té vincle artístic, vincle familiar, en fi, vincles emocionals, moltes coses hi ha entre l'autora de la història i la pròpia entitat. Isabel Coll, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El vincle artístic no cal ni dir-ho, perquè Isabel Coll ha tocat al Prado con muchos palos, que dirien en castellà, vincle familiar també.
Vincle familiar i veïnal, o sigui, vincle familiar perquè, esclar, tots els Miravent es troben lligats al Prado. Em diuen que la primera parella que va entrar a la nova sala del Prado als anys 70 va ser una comparsa que estava per uns besavis, em sembla que eren besavis o tatavis meus, l'avi president, l'avi que va fer tant de bo, l'avi Miravent, Josep Miravent Magrans, que va fer tant de bo pel Prado, sobretot culturalment.
Mm-hmm. Ben més d'un diria, ei, què ha passat amb Joventuts Musicals?
Oi, això és una cosa que ho tinc clavada.
Què ha passat?
Ho tinc clavada.
Que va néixer amb aquella força, que va continuar amb aquella força de la Dei Carbonell, d'en Josep Bedell.
Amb la quantitat de gent que portaven bona. I que quan veus que havia anat inclús a l'any 77 i van a la Cavaller, que portàvem un milió. Això és una espineta que ho tinc clavada. Ho tinc clavada. Passa que jo li demano al meu fill, al Ramon, que busqui gent, que ho facin i tal.
I costa molt.
No em contesta. Bon senyal, segur que deu estar pensant en alguna cosa, però no sé quan podran, no ell, no? I sí, no? Uh-huh. Però que busquin gent a fer-ho, perquè és una gran llàstima, perquè tu saps el que portàvem aquí.
A part de la memòria, pensin que queda allà, encara...
El piano.
Encara és viu, aquell piano, i aquell piano ha passat...
Però l'has de comprar jo.
Aquest piano ho has comprat? Aquell kawai?
El kawai va anar l'avi... Bueno, l'avi jo a buscar el kawai.
Ara tenim dues anècdotes d'aquest piano. Totes dues que demostren fins a quin punt l'instrument té valor o era bo. O era bo o és bo, és perquè bo, ha passat...
Bo. Està bé, encara es conserva l'altre dia. Bueno, l'altre dia, sempre dic l'altre dia, fa dos mesos, que el vaig veure que el canviaven de lloc i el va tocar, el va tocar i veritablement encara funcionava.
Doncs aquest piano va estar molts anys tancat al fosso del Prado, amb les potes tretes, perquè no hi cabia sencer, i aquest piano també nosaltres recordarem tota la vida en Rafael Mercet, com una nit de divendres de Carnaval, quan es feia el guateque, davant d'una munió de gent que ballava sobre el piano.
No em diguis.
Feu-me el favor de baixar d'aquí.
No em diguis, ballaven sobre el piano.
Sobre el piano. És que aquest és un piano, com dèiem, bo. Bo de debò, eh?
Bo
no un piano
bo,
qualsevol.
Bo,
eh? I aquest és el mateix piano que ha travessat tots els drames.
Ah, no ho sabia, això ja
no faltava. I ara el piano està més tranquil que mai i més bé que mai.
Jo vaig veure el dia que, per casualitat, vaig anar al Prado per alguna cosa, suposo que del llibre, i em vaig trobar, per casualitat, també que hi havia tot un gent, tres gent, i aleshores va ser quan aquell estava intentant, bueno, jo amb altra gent, que el piano es posés en lloc. O sigui, en el moment vaig veure que ho traslladava. On està? No ho sé, però que es va traslladar en cura.
Està més bé que mai.
Està, el piano. A veure, bueno,
el Coll recordava quan Montserrat Caballé va venir pel centenari del Prado.
Jo, aquell dia va néixer el meu fill a la nit. Sí, recordo.
El dia que Montserrat Caballé va venir al Prado.
Ell m'ho va fer veure l'altre dia, em va donar el programa,
sí.
I em diu, mira, dic, oh sí, ja ho recordo. I llavors diu, però tu no vas poder anar perquè, mira, estava naixent jo. Sí.
Hem començat per aquí, per allò de la vinculació familiar, sí. Però òbviament l'encarreguen a Isabel Coll un llibre de la història del Prado.
M'encarreguen un llibre de la història... Primer van ser molt prudents i com veien que s'estava acabant el temps, el que em van dir, que hi havia dos mesos per fer el llibre, esclar, em van demanar si podien fer una reedició d'un llibret que havia fet jo sobre l'arquitectura del Prado. No? Clar, aleshores, és això que dèiem, el sentiment que estimes l'entitat. Llavors te n'adones, en aquest moment te n'adones que estimes l'entitat, no? I vaig pensar, no pot ser, amb un 150 anys no pots fer únicament una cosa que ja està feta. Calia fer alguna cosa, però esclar, eren dos mesos, amb un estiu que he tingut, que no us ho podeu imaginar, no he sortit de casa, es pot dir, en tot el dia, no? Fent coses de ponències, que tenia que posar, bueno, una cosa, un desastre. Però vaig dir, ho faré, he de fer-ho. No? Llavors em vaig plantejar, i què vaig pensar? Dic, tu no pots fer un llibre de la història del Prado en general, perquè és impossible, no? És immens això. Llavors em vaig plantejar jo, les preguntes, el que em feia jo de la història, les preguntes que jo em feia. I vaig pensar que serien com a píndoles, o sigui, apartats, que em anessin contestant el que jo em preguntava. Però això que ho dic tan fàcil, doncs no és fàcil, perquè totes aquestes preguntes que jo em feia em van portar a que vaig tenir que anar a arxius, arxius per veure... Clar, una cosa porta a l'altra, i si ets una mica curós el que vols explicar...
Perquè en principi l'entitat suposo que li donava a l'Isabel Coll absoluta llibertat de fer el llibre com cregués.
Volia,
eh?
Com volia, i que però sí, ja dic, el primer que van dir ells, pobres, és solament la part de i si volia fer una introducció, però vaig considerar que havia de donar una mica més, potser per això, no?, que t'estimes a la societat i aleshores dius, bé, faré alguna cosa. Llavors vaig dir, a veure, què m'interessa, com va ser l'inici, què va passar, què el nom del Prado, em van suggerir tot d'aspectes, com va evolucionar la construcció, que jo no l'entenia molt bé com sabia l'anterior, no el que està ara, sinó l'anterior.
Sí, perquè, clar, el que hem de deixar, suposo meridianament clar, és que aquella primera pedra va ser d'un edifici que, des del punt de vista de l'aspecte extern, s'assembla poc a l'actual.
És que jo, de fet, és que no és cap primera pedra, de fet. Vaja. Això que es diu la primera pedra, jo, és que, vaja, per més el que penso jo.
D'acord.
Perquè...
Què va ser, doncs?
És que és clar, estic explicant tot. Jo vaig anar buscant tot de l'any 17, del dia 17 de novembre, el dia 17 de novembre, penso que potser, però total, que és el dia 16 de novembre, de fet, del 69, que va ser un dia important per la vida social i cultural de Sitges, perquè aquell dia van a la notaria de Felip Font i Falp, que es troba al carrer Parellades, i va Josep Carbonell i Vidal, i en aquest moment adquireix la casa. O sigui, la primera pedra, per mi, és el fet que és el moment en què es compra la casa. No és que allà van a posar, potser sí que el dia següent no la van posar, però jo crec que es diu com una cosa simbòlica.
Però és a dir, que entendríem popularment com una cerimònia de la primera pedra,
jo
no seria aquest el cas,
jo crec que no he trobat el lloc.
Diguem-ne que assenyalaríem el dia en el qual a la notaria de Felip Font i Falp, el senyor Carbonell compra la casa.
Però això és el 16 i el 17 potser va allà i posa una primera pedra o entra dintre del... Jo això ja no ho sé.
D'això, si és... el dissabte que ve farà 150 anys.
150 anys.
Dissabte.
Això serà 150.
El que no se sap, o com a mínim no ha quedat constància documental, és que hi hagués una mena de cerimònia o alguna cosa semblant a la col·locació d'alguna pedra.
Esclar, jo no he trobat res en lloc. I lògic és que es digui que és la primera pedra com una cosa simbòlica,
d'un
inici. Que és normal. Però la primera pedra o es feu el primer... Perquè aquest senyor adquireix... i adquireix aquest duell, potser el dia segon li donen les claus, o jo què sé, no sé, això ja no sé com va anar. Clar, tot això, com ho he pogut saber jo? Clar, jo tenia, no podia, la primera pedra, doncs bé, me'n vaig anar a l'arxiu comarcal de Vilanova a buscar tot el que trobava dels documents, tot això que us explico, no és pas que m'ho inventi ni ho trobi, sinó que és a través de documentació notarial. O sigui, vaig anar a buscar els notaris perquè el que volia era que la cosa fos al màxim decorada possible.
És a dir, aquest acte notarial existeix?
Existeix. Tot està posat amb les notes.
Com era aquella casa que
no,
va comprar?
És que no era res, era un
no
solar.
No era res, eh?
Era un solar. Ara ho explicaré. Bueno, si vols t'ho explico
sí,
ara.
Sí, home, i tant que sí.
Era un solar que es deia... és que és una cosa curiosa perquè uns diuen el que era li deien a casa la Marianeta, i en altres llocs trobo Marineta. Jo no sé el que... Jo em tiro més que és Marianeta, perquè havia estat propietat de Mariana Vendrell. I aleshores, possiblement, amb aquest fet de dir-se Marianeta...
Tindria més lògica...
Sentit, però bé, això tampoc no té
el diminutiu,
una cosa...
Eh?
El diminutiu no té més... us volia llegir ara... No té més que ser Marianeta o Marineta.
D'acord. En qualsevol cas, a l'escriptura consta aquest solar...
Consta tot, que l'adquireix, explica tot l'espai el que compra, explica tot, això és el que jo poso i ho explico en el llibre, no?
D'acord.
Com es va fent, com es va creant i tal. Llavors, a partir d'aquí, ja podem dir que comença la història del que és el Casino Prado. A partir d'aquest any 69, no? Aquest any 69, aquest Prado Suburense, que tenc que dir sempre Suburense, perquè, de fet, la primera societat és la Suburense, la societat Suburense, a través de tot el que és el cafè, etcètera. No?
I ja que estem als inicis, el senyor Carbonell emprèn aquesta aventura en solitari, busca
Clar, aquest personatge, que és interessantíssim de veure, perquè també és interessantíssim malgrat tot com acaba, el problema és que hi ha al final, això és una cosa que sempre em sorprèn, no? Com el primer, sempre, no sé, em poso al lloc d'aquell senyor i veig com acaba, després que acaba tan esbarallat en tots, i és una cosa que penses, Déu meu, no? Com una persona forma una cosa i com va davallant, i tot ho fa pel Prado, és que les coses que pobre farà, que farà malament, que s'endoptarà, que farà tot, ho fa pel Prado, o sigui que això és importantíssim, o sigui, no és ni criticar amb aquesta persona, ni molt menys, al revés, valorar-lo, perquè per ell no s'ho queda, sinó és la seva passió pel Prado, i al final acaba malament, acaben amb tot això a través també de tot això, no? També són a través de documentació notarial, no? Tot va per notari, i l'altre els hi diu, i clar, sap greu com marxa, ha de marxar del Prado, no? I sempre això m'ha fet cosa, no? Penses que sempre tot el que ha fet era per tirar endavant el Prado, i s'adaptava pel Prado i tal. Ara, això sí que és veritat, que la manera en què demana a tots aquests emprèstics, els demana a gent del Prado. O sigui que també li deixen, veus, els Pedrol, els Misses, que deixen diners, no? O sigui, li deixen diners a ell, que després els ha de tornar, no els torna, vull dir que... Però és tot en bé del Prado, en bé del Prado, i tot això també, veus aquesta gent d'aquells moments que tenien una passió d'una cosa, i això sí que ho valores.
Diguem-ne aquest esperit filàntrop.
Aquest esperit filàntrop d'ells mateixos, i com estimen una entitat, que no hi van per guanys, sinó que hi van per donar-ho tot.
Per tant, el senyor Carbonell tenia ben clar que allà hi anava l'edifici de l'entitat.
Ell es troba que estava al carrer, es troba a l'antic teatre. I allà es troba que se li fa, diríem, una mica el buit, i aleshores ell marxa cap a Barcelona, però enyora, està a Barcelona, està treballant a Barcelona, tot això ho explico aquí, i posteriorment li sap greu, torna, senyora de Sitges, torna a Sitges, i llavors és quan diu, no puc estar allà perquè hi ha uns altres que estan, sí. I el que faré jo és crear el meu, va pensar. I llavors és quan compra, davant del que seria ara el tros del Prado, de la part, diríem, a veure com diré jo, de la part del teatre, de la part, sí, del cafè cap a baix, diríem, bueno, sí, això ja ho veureu, també està aquí en el llibre, i llavors compra això que després...
De la part del cafè cap al carrer Jesús, per entendre'ns?
No, també agafa un tros de, que és el primer que demana permís, que és el carrer Sant Isidre.
D'acord.
Del carrer Sant Isidre, que és molt complicat, perquè primer agafa un tros d'aquí, després agafa un altre tros.
D'acord, són diferents parcel·les que va fent.
Tot això està explicat, i també a través de documentació de notaris de les compres i vendes. I el que fa aquí és, a la part, construeix un res, que total és com una mena d'embalat, que dona al carrer Sant Isidre, on és, diríem, davant de la part de Can Ferret,
sí,
la part d'aquella Ferret, que allà fa, diríem, la primera sala de ball.
D'acord, que era com una mena d'embalat?
No, és una cosa de construcció fàcil, sí, però m'imagino que devia ser quatre parets.
D'acord, una construcció molt modesta.
Això està, el plano, que és solament, i el que queda aquí a l'arxiu, sí, de Sitges, és solament una mica res, quatre línies que no diuen res, sinó que marquen la mida coincideix exacta, que ho donen per pams, però coincideix exactament amb el que és.
D'acord.
Llavors allà fan la primera sala, allà darrere, i...
Triga molt de temps des de que compra el terreny fins a aquesta...
No, que va. Mesos, si ja està esperant, ja ho deu tenir més d'això. I el que sí hi ha és que després hi ha una altra ressenya que diu, hi ha la porta, però aquest no es troba, el document no es troba en la... o ha desaparegut o va perdre's amb tantes cares. Jo no entenc encara com queden tantes coses aquí, perquè tal com estaven aquí dalt, bueno, l'esteu ara,
sí,
que jo no entenc encara com van poder salvar els diferents arxivers i arxiveres, van salvar moltíssim, tant la Vinyet, que va baixar-ho tot cap a baix, com tots els que han vingut després, però sobretot van fer una gran... O sigui, la Vinyet va fer una gran feina baixant totes les coses corrents cap a baix, perquè aquí les ratetes anaven per allà, tothom corria, això que em feia la tesina, quan vaig poder-ho veure. O sigui, encara no entenc com encara queda alguna cosa.
Parèntesi, Quim, la documentació passa com la salut, que ningú se'n recorda d'ella fins que no hi és.
Fins que no hi és, això.
I es necessita.
No, però vull dir que val la pena de tenir-ho present, que
però és a dir, l'únic que consta, diguem-ne, com a l'edifici original del Prado seria aquest, bàsicament, aquest, aquest paper on està marcat un rectangle.
Un rectangle, i ja està. Únicament, és un rectangle bastant ampli, i no tinc res més. Uh-huh. Que sap,
aquest rectangle que donava,
trobarà,
que donava
trobarà...
en aquest cas al carrer Sant Isidre.
Al carrer Sant Isidre, a la paret del carrer Sant Isidre.
A la paret del carrer Sant Isidre. Sant Isidre, d'acord.
Llavors ell, esclar, ja veureu que després el que té ell és la voluntat de tenir jardí. El jardí, va adquirint, vol tenir jardí. I no sé, i això és quasi bé una premonició, no, del que ha estat per tots nosaltres, el Prado, el jardí del Prado. Que per mi és fonamental, per mi és bàsic el Prado, no? Primer, per mi ja, també ja penseu que a mi el Prado també és el fet veïnal. I el Prado ha estat com una continuïtat del jardí, del jardí de casa.
Sí, sí.
Recordo que amb els meus cosins teníem gatets, teníem 17 gatets, els comptàvem, teníem 17, no sé si ara m'escolten, la meva es deia Blanquita, Blanqueta, i s'escapaven al Prado, i la dificultat era anar a buscar els del Prado, i al final l'àvia em deia, és que em porteu que no són del Prado, que són nostres, sí, aquests són, no són nostres, són del Prado. I bueno, hasta, fins i tot els gats teníem, no? O el gosset que tenia.
Com per tants veïns, aquest jardí, eh?
Sí, sí, com per, no per mi sola, evidentment.
Sí, sí. Per tants veïns, abans no arribés al veïnat de les cassoles que
es
queixava.
És veritat.
Abans d'aquest veïnat, el veïnat vivia al Prado i al Prado vivia a l'Ena.
És que és veritat, i això...
Com el Retiro també, el veïnat del Retiro, en fi,
sí.
La vida de societat
és veritat, i per això que et queden les cosetes d'aquestes vivències que te les fas tan teves, no? I després ja quan ets més gran als jardins que tots has estat, el moment que el noi que t'agradava, l'altre que treia a ballar, el mirar, les mares allà mirant, vull dir que és que és bàsic per la nostra altra.
O sigui que el senyor Carbonell
volia jardí i aleshores van anar comprant els trossets a diferents punts, perquè ara no, el primer a la part de la dreta, després el més cap a l'esquerra on seria per allà els col·lapis, i va anar agafant tot i va fer...
O sigui que en el fons tot el que coneixem del Prado va ser a partir de la compra de parcel·la a parcel·la del senyor Carbonell.
I fent-ho d'aquesta manera, demanant, per això també és interessant, demanant empresa en gent del Prado. O sigui, gent que demanava, no sé si havia demanat amb altres, però vull dir, la majoria, però ho he pogut veure, són gent molt arrelada a l'entitat. O sigui que entre tots ells, un que era el que tenia la idea, l'altre que posaven, van fer el que és el Prado. No? I això és el que he volgut, d'alguna manera, explicar-ho aquí. I explicar-ho perquè quan em vaig plantejar el treball vaig dir, què és el que et preocupa? Si em preocupa això, va, ho faig. Em preocupa com s'ha anat evolucionant d'aquestes quatre coses, al cap de 10 anys, es fa ja la construcció, es fa la primera construcció. Llavors el Sunyer, Sunyer Juncosa, i aleshores el que fa és una forma d'U, una planta en forma d'U.
D'acord.
Que en aquells moments estava bastant en boga, en aquell moment, que per exemple a la Universitat de Barcelona, i que poso l'exemple aquí, la part del darrere de la Universitat de Barcelona té la forma d'U.
Sí.
És una forma que agradava en aquell moment perquè possibilitava també ventilació, diferents apartats.
En aquell moment es contemplava el teatre?
Es contemplava el teatre, però es feia un teatre tal com es podia fer.
D'acord.
Però es contemplava el teatre.
Es contemplava el teatre.
Sí. I va posar bé aquelles quatre... I es va fer d'aquesta manera, en forma d'U, que podien remarcar bé els llocs, tenir lluminositat, i va ser interessant. I també en el llibre he trobat els gravats que posen. I després ja, posteriorment, ja 10 anys més tard, una dècada més tard, ja es tanca aquest espai buit, que quedava en forma d'U, el tros buit de la U es tanca i es fa tot el següent, que molta gent ja el va poder veure. I es tanca. I llavors és aquests tres moments de part del Prat.
D'aquell edifici, quin queda?
D'aquell edifici, malauradament, no queda l'estructura, diríem, del que s'ha fet ara. Que jo no entenc com als anys 60 es va fer la barbaritat que es va fer, però bé, són moments, i per exemple, encara hi quedaven els arcs, quedaven tots, vam poder-ho veure molts, no? I es va destruir d'aquella manera tan terrible que li treu tota la gràcia del Prado. Ara, afortunadament, s'ha fet una mica més d'un lifting, que queda molt més digne. Bueno, no puc dir-ho això, però bueno, queda digne.
Però en qualsevol cas, diguem-ne que d'aquell edifici només en queda el teatre?
No queda res, el teatre és a l'altra banda. És a l'altre lloc, bueno, el teatre que es fa fer totalment diferent.
Sí, d'acord.
Com era el teatre? El teatre d'abans era, era, era amb unes columnetes de ferro, pel que vaig poder veure, vaig tenir la sort de trobar una fotografia, que jo no havia trobat mai cap fotografia antiga del teatre, i vaig trobar una fotografia antiga del teatre amb una revista d'aquestes que surten, que va sortir a Madrid, o sigui que no té res que veure aquí, i aleshores vaig poder veure com era, i és a través d'unes columnetes de ferro, molt primeres, però també ja hi havia llotges, llavors en aquest moment ja es fan les llotges, i unes llotges que eren molt avall, les senyes que són molt baixes,
i aquelles llotges gairebé tipus d'embalat també.
Tipus d'embalat també, però bé, incorrecte, posades aquí, i després amb unes columnetes que aguantaven, ja es veuran, suposo que la fotografia quedarà bé perquè està correcta, no? I a partir d'aquell moment pues, ja va tenir molta més. I a partir d'aquí, és el que se'ns dona... Bé, des del primer moment, i això sí que és important, és veure com aquesta societat tenia la cultura com preeminent, també. O sigui, aquí sempre hem pensat Prado, els balls, tot, però la cultura ja és des del primer moment. Però el cultural, diríem, amb un concepte general, no? Interès per la música. I això és el que vaig anar pensant, que és... Com és? Quin interès tenien? Com ha portat la música? Com s'ha portat tota la idea del Prado? Doncs bé, des del primer moment ja trobàvem aquí les millors companyies de teatre de Barcelona, les millors cantants, les millors sopranos, totes venien aquí. O sigui, és una cosa que a mi em va sorprendre enormement, no? M'ha sorprès enormement. També anaven al Retiro, també, però no, amb això, sisplau, no vulgui mai a la vida.
Que la vida de societat era potent a banda i banda.
A banda i banda, perquè moltes vegades venien un dia, venien el divendres aquí, el diumenge anaven al Retiro, vull dir que no, amb això jo sí que no suporto aquelles coses de qui és més un que l'altre, de veritat és que no és veure sempre em deien a casa el pare, tens que veure el poble més enllà del que es veu el campanar, i teua que té tanta raó, aquestes jo sóc més altre, no, tothom és el que és, tothom està allà i tothom sap el que sap, i així és, ho tinc clar, no? Per tant, que vull quedar clar que tot el que dic jo mai ho diré en detriment de l'altre, o sigui, potser parlo del Prado així, però penso que també s'ha de fer aquesta pauta.
Probablement també sí que és cert que aquest potencial de cadascuna de les entitats va promoure una rivalitat en benefici de la cultura general,
no? Sí, en benefici de la cultura general, sí, però també crec que van haver-hi mals entesos entre uns i els altres, i tampoc no valia la pena, no? Perquè després també veies que podien ser amics, podien fer coses uns junts entenent, amb gent.
Sí, que podien conviure, vaja.
Podien conviure, sí que va fa, però bé, no sé. Jo el que sí que he posat és les... Clar, jo aquí he fet un apartat que és Retiro Prado, perquè m'ha fet moltíssima gràcia.
Suposo que inevitable, no?
Sí, és inevitable, però ja us dic que és una cosa innocent, eh? Dic una com, no sé com li he dit el nom, ja ni me'n recordo, a través d'unes anècdotes innocents que no vull en absolut, però és que és divertidíssim. Quan la crònica el fan el del Retiro, i parlen del Prado, en el Prado havia gente, perquè són totes, clar, en castellà, la Voz de Sitges, l'Eco, havia gente, però... un poco menos de lo que había habido dos domingos anteriores, o sigui, havia molta gent, però menys que l'altra, quan arriba el Retiro, havia poca gente, però la gente que havia iba muy bien vestida, no sé, és molt divertit, no? Llavors he volgut fer, no sé, quatre o cinc referències, no?, amb aquest antagonisme, un antagonisme que sí, potser sí, que estan nosaltres, que ets del Prado del Retiro, que pregunten, tu ets del Prado del Retiro, de vegades dius, bueno, jo soc dels dos i punt, no?, però vull dir, soc més del Prado perquè la vida m'ha portat al Prado i i llavors vaig fer d'aquesta manera de situar quatre anècdotes que podrien... Ja ho veureu.
Suposo que és evident que el final del XIX i l'inici del segle XX marca pel Prado.
Bé, és clar, és que amb això sí que m'hi he volgut posar, perquè m'he adonat quan estava treballant-hi que el Prado és el teatre del modernisme. Això és una cosa que tindríem que reivindicar-ho. El teatre del modernisme, perquè quan veus allà que bueno, actuen els grans, ja diguem, hi ha el Clarassó, l'escultor Clarassó, allà llegeix unes obres, amb una, em sembla que més una que treballa el teu pasavi, o que era el Rossend Bertès.
El Rossend Bertès, sí, Bota.
Sí, que també ells llegeixen el Trillo, em sembla que és les joies de la Rossend, no, ara et diria mentida, però que veus que tots aquests persones importants, que el que estan, que el modernisme, estan allà, llegeixen, o ja no diguem el Rossinyol que actua, o el Trillo, que actua, actua junt, sols amb ells, o també junt amb el Rebrot, amb la companyia del Rebrot. Cal dir que jo del teatre no me n'hi he posat, no he posat gaire, perquè hi ha un llibre esplèndid, que és el que va fer el, com se diu, el meu amic, com se diu, el, per favor, el mestre, és el, ara surt el primer, el
segon, Francesc Parra.
El Francesc Parra, i és esplèndid, i jo ja ho poso del teatre, mireu el que ha fet el Francesc, perquè és absurd fer una cosa per l'altra.
Aquell teatre durant el modernisme és com el coneixem, sense les pintures d'en Ferrapino?
És, no, no, com el coneixem.
No,
No. És com et deia jo, de la manera
és encara el
que
veureu teatre
amb aquella fotografia que, et diré, que he trobat. És a dir, és encara d'aquella manera, però esclar, quan veus, i però no tan sols, veus Fontova, o sigui, venen els millors músics d'aquest moment que van actuar. Clar, com és, dius, però què és? Tot això dona un esperit. O bé posen
Morera i companyia, Morera, etcètera.
No, ja no parlem del Morera, que tots ja ho sabem. Les cantants que venen, els cantants, clar, és que és una cosa que et quedes al·lucinada, no? O quan passa la part de Bazán, que vol conèixer on és el Prado, que ell no ho ha vist, però ha sentit a parlar d'ell, i la paren, l'aturen al Prado, li ensenyen al Prado.
Per tant, suposo que en Carbonell deuria veure el seu somni complert.
Clar, ell ho veia, el seu somni, i ho veia, suposo, com ell, era d'ell, és que per mi també ho veig, és que era d'ell, però esclar, després s'enreda tot tant, que el que passa que un dels seus creadors el tira pel jutjat, i llavors se'l vol quedar ell, i llavors és quan, esclar, se'l queda ell, se'l queda l'altre. Llavors el Prado no li compra amb en Carbonell, sinó amb l'altre, i clar, li compra amb l'altre, i llavors de tot això ja hi ha un desgavell enorme. O sigui, això em va sobtar, tot això em va sobtar molt, perquè és una altra persona que el que fa és dir, tu em deus això i vull que m'ho torris, se m'ho torris, en quedo teu. Llavors hi ha un problemon allà, perquè li fan treure, això m'entristeix, perquè li fan treure els mobles. I
o sigui, el Carbonell es va arruïnar amb el Prado?
Es va arruïnar. És que el Prado va créixer arruïnat.
D'acord, sí. Aquesta encara és millor definició.
Sí, el Prado va créixer arruïnat, o sigui, ell pobre ja va anar...
D'acord,
a cavall, cada cosa va anar a cavall.
Però dic per si podem dir, a Carbonell li van prendre el Prado.
Li van prendre d'alguna manera, perquè un que li devia diners, doncs va dir que, li feia, no sé com se li diu, això ja, perquè jo d'aquestes coses no hi entenc gens, però va fer la demanda que li tornessin, i que si no es quedava el Prado, es va quedar el Prado. I aleshores, clar, la societat va dir, bueno, què és el que fem? I van ser, quan es van posar tots, van fer una junta, que veus, amb aquesta junta fa molta gràcia, perquè una de les, fan I... bastantes juntes, fan dues juntes, una el 4 i el 5, i en una d'elles veus que, això que dèiem dels el meu... l'avi, que és el besavi Miravent, i l'avi Miravent són els dos primers que signen, però no l'avi, el Josep Miravent, no, el pare i l'avi del meu avi, no? Que són els dos primers que signen, o sigui que veus sí, tinc el... És que a mi de vegades he pensat que no tenia dret de fer-lo aquell llibre, no? T'ho dic de veritat. I després m'he pensat que sí, perquè com veia jo que ho havia fet el del 125, l'havia fet el Soler Forment, i l'altre l'havia fet en Ramon Planes, és que pensava, Déu meu, on te'n poso, no? Després m'he fet veure que bé, que cada època té la persona i ja està, no? Però al primer moment, no saps la cosa, diràs que és una bestiesa, això, no? Però... Clar, tu tens unes persones...
No, i la vida ve marcada per allò, però... que dèiem, com ho dèiem, allò que el passat ho explica tot,
sí,
doncs ja està.
Però ho entens,
hi ha una
tot,
part del passat.
Penso en Ramon Planes, i ara faig jo, i en Soler Forment, i ara ho faig passar, mare meva. Llavors pensava, tens que posar-te una mica al nivell.
O sigui que en qualsevol cas, la Junta del Prado, fora d'en Carbonell, va recomprar el Prado,
no,
en el fons?
El Carbonell no estava.
Ja no hi ha.
No hi està ni mai.
Llavors el Prado va recomprar, d'alguna manera, el Prado amb el creditor, que se l'havia quedat.
Clar, jo sempre pensava, com és que l'oncle Pedrol té el talco aquell tan bo allò, a primer terme? Després ho vaig entendre, no? Després ho vaig entendre.
Qui havia posat aquí
el... El pare d'ell, i havien sigut quantes vegades, i tampoc... O sigui, després ho vaig entendre, com els que estan i en el vídeo, després diem, tu, que jo devia, això, quan es va fer el nou palco, devien tenir uns certs drets, no? Perquè, clar, pensava, com és que es va quedar allò el primer, que podíem anar-hi nosaltres sempre, que ells no hi anaven mai, i pensava, és un privilegiat, però això de petiteta no hi ha... I després vaig entendre-ho perfectament.
Perquè el nou teatre quan arriba? Aquest teatre que avui coneixem?
El teatre arriba el 19.
El 19.
El 19 amb aquest esperit modernisme, que esclar, llavors ja és el... De fet, que és curiós perquè...
És a dir, que d'un fons el teatre fa 100 anys.
Fa 100 anys, sí, sí. També és important d'això. Sí, jo crec que el primer que es fa, jo diria que, no sé, bueno, això és una cosa que... El projecte el fa en el projecte el fa Martino, no? Però hi ha un altre projecte que vaig poder també veure. Hi ha un altre projecte que és molt més complicat que aquest, és molt més perrucat, més tal, i després es poleix i es fa amb aquesta visió tan... Jo crec que primer se li posa un altre projecte, no l'he pogut posar aquí, que és una llàstima, però...
Un projecte que no era fet d'en Martino.
No se sap, no està signat.
Però és a dir, hi havia un projecte molt més abarrocat.
Sí, més abarrocat, i després es fa com una cosa molt més purista.
Uh-huh.
Però bé, no sé com... Això és una cosa que ho tinc que estudiar, a veure què és el que és. Però llavors què hi ha? Hi ha dues parts. Hi ha una primera part, que és la part feta a l'Utrillo, que és molt interessant. La part de la portada...
Sí,
la portada és feta
perquè ens ho puguem fer amb la imatge. La part de la portada, de la porta, és feta d'Utrillo.
Això ja ho explicava amb aquell llibret, que, esclar, surt d'un art de ferradura, que és molt curiós, perquè pensaves, bueno, això és un art de ferradura de tal lloc, sí, ell viatja a tal lloc que allà, i pam, 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 vas veient tota la relació que hi ha. O sigui, l'Utrillo com s'inspira en altres moments, o sigui, que aquesta visió eclèctica que s'inspiren en altres moments, i la porta de ferradura, que fa exactament igual com podien trobar amb el preromànic, no? I així ens van veient, es va veient altres coses, també la part de tota la decoració, d'aquells dibuixets tan bonics, que són fets de la manera noucentista, però que també estan trets d'una església preromànica, no? I tot això és magnífic, no? Quan anava veient tot, et va fent moure, però esclar, llavors, esclar, s'ha de fer el teatre se li dona ja plenament amb en Martino, no?
Uh-huh.
També ho havia oblidat, que el que fa en a l'Utrillo també fa la idea dels capitells, la idea dels capitells, clar, segueix tot el que és el que havia fet a Maricel, i també ho fa aquí.
D'acord.
Que també el Maricel, aquells capitells, també ho explico en el llibre, que tots, cada un té la part important, i esclar, també posa el Rossinyol, mm-hmm, i porta la Bar de Molière, ja són tipus, el teatre català, clar, l'altre que és el teatre universal, o sigui, com va posant la capacitat d'Utrillo, que era una persona, podia ser el que fos, però era sumament intel·ligent,
i
com a que saber de les arts, no hi ha ningú que el guanyés en aquell moment, perquè era un gran coneixedor de l'art. Mm. Clar, aleshores ell sap el que, la cultura que té, sap, i posa cada moment, posa el que agrada en cada un d'aquells capitells, uh-huh, que és magnífic, i després quan els acaba, que és clar això que dius de la vivència, nosaltres miràvem com treballava des d'aquells ferros, miràvem com treballava aquell senyor, que clar, veiem un senyor que treballava, era un jou, però que sabíem qui era, i pensàvem, mira, ja té una cara feta, perquè és que em dinàvem a casa la meva àvia sempre, esclar, amb aquella cosa allà així, sempre miràvem, que és tot un cúmul que m'han vingut de records i de fets, que ha estat també per mi, no creus que ha estat fàcil tot això, no? Perquè et venen moltes coses emocionals, eh? I bé, això seria l'útil, llavors el que fa ell, el que fa el Martino,
que Martino, no sé, Martino servia per tot, eh?
El Martino servia per tot, és un gran... Un
perquè
gran...
vaja...
I no se li fet la justícia.
Li fiquis un xalet a Terramar, li fiquis un teatre, li fiquis el que vulguis.
No se li fet la justícia, és una llàstima, perquè és un gran, gran, gran arquitecte.
Perquè no sé si hi ha molts teatres de Martino.
No, que va, és aquest l'únic.
És aquest, eh?
Sí, sí.
És aquest.
I ell es troba amb el hàndicap, que la porta d'entrada ja estava feta.
D'acord.
Per això la gent diu, què és el que tinc que fer, no? La porta d'entrada ja estava feta. Hi havia aquell vestíbul que ja servia d'alguna manera d'entrada, porta d'entrada, no? Aquell vestíbul que també era la meva... Quan era petita mirava quan la gent quan entrava i pensava, mira aquesta, quin vestit més lleig, quin vestit més maco, aquelles coses que vas
mirar. O sigui que quan es va fer aquella porta, Al teatre encara no.
No, és la primera cosa i després es fa clar. D'acord. Perquè si no, si li hagués encarregat tot a Martino, ja haguéssim fet la porta. Llavors ell què fa? Diu, jo no puc, perquè era noucentista. Llavors diu, jo tinc que fer un edifici noucentista. I un edifici, què és el que promou el noucentisme? La claretat, l'ordre, tal. Llavors, per què? Perquè la gent es pregunta, qui hi ha aquella porta que no serveix per res, que va darrere els palcos, no? El que darrere, no els palcos, darrere la platea,
del teatre. Sí, sí.
I llavors dius, què va allò? Pues clar, allò és perquè...
Bueno, aquella porta que tant sitjatants hem vist, tancada sempre.
Tancada sempre. O seguts els nens dels escolapis, o menjant aquella... pipes, sí, gent, sí. No? Aleshores, allò, esclar, allò, jo pensava aquella porta perquè serveix, perquè va servir, esclar, va servir perquè l'arquitecte va voler fer la seva pròpia idea com a arquitecte noucentista que és. Llavors va fer tota l'estructura que sembla que allà sigui la porta gran que tinguis que entrar. I no...
O sigui que, en el fons, la porta va marcar,
la
concepció del teatre.
La porta aquella, clar, llavors tot el teatre va cap a la banda dreta i fa bé el que és exacte com està ara, amb aquesta forma de ferradura, forma dels teatres italians, que és normal, i amb un gran escenari, i tenim la sort de tenir aquest gran teatre, no? Aquest gran teatre que, esclar, que volia... Clar, diuen Rossinyol es tira, sí, perquè els amics, evidentment, el Planes, Robert, tots estaven... el Robert estaven al Prado, és molt normal que tirés cap al Prado, no? I que tiressin cap aquí. També és interessant que Clara So, per exemple, regala al Prado van fer una altra que no se n'ha parlat gaire, potser sí que s'ha parlat, jo no ho sé, perquè hi ha coses que passen, se li fa un homenatge a Pitarra, se li fa una obra a Pitarra i després es corona a Pitarra. Es fa una coronació a Pitarra i l'escultura que se li fa és un bust que està que el corona que l'he trobat, aquest bust l'he trobat la fotografia, però malauradament no he trobat el bust, perquè ell el regala al Prado. El regal al Prado i bueno, no està al Prado. No?
És a dir, el Prado va rebre un bust?
Un bust del Carasso.
Amb l'imatge d'en Pitarra.
Perquè és el que havien coronat, allà honorant a Pitarra. No? I per això coses d'aquestes que, esclar, no se sap, jo no les sabia, però potser la gent ho sap, jo no ho sabia mai, això. I aleshores aquest bust no hi és, però sí que he pogut trobar, ja et dic, la fotografia.
Amb tot això fet i fet, ens situem en aquest Prado dels anys 20, dels carnavals, dels espectacles escènics, etc. Arriba la guerra.
Però jo amb això no m'hi he volgut posar.
Ja no t'hi has volgut posar.
No, perquè és que si em posava amb això... era tan extens el que tenia que fer que jo el que he volgut fer és el primer nom que tenia el títol era Notícies històrico-artístiques del Casino Prado Suburense des dels inicis fins a la seva plenitud que és quan es fan però esclar em van dir que era un que podia anar molt bé per una
tesi
doctoral o una cosa així però que no el trobaven gaire bé doncs finalment i val a dir que no és meu el títol que és de la presidenta del Prado, que el va trobar perquè m'anava buscant, que es diu el Prado, un edifici amb ànima, que el trobo maquíssim, que li vaig dir, te'l compro ràpidament, t'agrada dir que te'l compro ràpidament el títol perquè vam estar buscant i aquest el vam trobar molt, 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 molt maco. No? Jo l'únic que volia era veure per què aquestes societats, per què continuen 150 anys? Continuen 150 anys perquè tenen una solidíssima base. Si no hi hagués aquesta base, no estaríem parlant de 150 anys. Si per aquest punt no haguessin passat totes les obres de tal... Pensa que aquí es feia la sonàmbula. Es va fer la sonàmbula. Es feia Bellini, es feia Verdi, es feia coses, o bé trossos del que podien fer Barcelona. Molts cops es portava del Teatre Novetats, es portava la decoració i s'aplicava aquí, la decoració del teatre. Clar, tot això, penses, però quina societat i quina gent més, amb quina base cultural, i després les cròniques que es feien.
I ja no parlem després, suposo... Artur Carbonell, bueno, la posa ja... tot el que marca
ja,
també.
Amb això ja dic, no m'hi he volgut posar perquè com ho de l'Artur Carbonell és tan potent. És tan potent, vaig estar tentada de fer-ho perquè, esclar, anava una mica relacionat amb el moment.
Suposo que van sortint noms, personatges.
Però vaig dir plega aquí perquè crec que amb això no es pot cremar i es té que fer alguna cosa ben feta de l'Artur Carbonell, perquè l'Artur Carbonell el que va fer amb el Cocteau, posant les obres de Cocteau, fent... és que això és tan bèstia, perquè, per exemple, en aquest moment, molt bé, ho fan a Barcelona i ho porten aquí, i això demostra i més, ja dic, les cròniques que fan, quan veus això, dius, però com pot ser que hi hagi...
Anava a dir també, sembla mentida, que en un mateix cap i que pigués Cocteau i els espectacles setembrins.
Però són anys diferents.
Sí, però és a dir, dins d'una mateixa... És a dir, una mateixa persona que era capaç o va ser capaç d'abordar en el seu dia...
És com, és
quelcom que sacsejava els fonaments de la societat.
Però és que fixa-t'hi, tu que ets historiador de l'art, veus com va la manera de pintar va lligat a museu. O sigui, una persona, i quan una persona que fa en un moment... Ara imagina't, si l'Artur Carbonell en aquell moment no hagués pintat a la manera de que podia pintar Mironiana, per exemple, o podia pintar com el Max Ernst, perquè llavors feia Cocteau, però després, quan pinta ja un realisme ja lligat d'alguna manera, que es porta a una objectivitat, ja que es portava també a la cosa de Sunyer, ja fa altres coses. O sigui, ja és un altre tipus. Però quan fa, el moment que fa allò, no és que ell tingui un cap per una banda, és que a mi de vegades em parlen, com és que això feia? No, no, és que en aquell moment és un tipus de pintura que és desconeguda, l'hem desconegut, està desconeguda. Hi ha alguns exemples, no dic per la gent en general, parlo de la gent...
Amb aquella convicció de dir, aquí Sitges farem això.
Farem això. I fer Cocteau, i el porten a Barcelona, aquell Cocteau. El Palavín deia que mai li havien tirat tants tomàquets al cap com mai, perquè feia del burro, del baix.
No li havien tirat tants tomàquets com mai.
I és divertit, però esclar, és que feien el Tet de Reixans, és que dius, això és bestial. Però esclar, aquesta gent, la cultura la van mantenir sempre, això, i és bestial.
Aquesta història on acaba? En quin moment?
Acaba quan, al final del... Quan acabo amb la construcció del teatre.
D'acord.
I acabo, no sé, dient que això que t'he explicat anteriorment, no? que és l'únic que es pot entendre, i que no m'hi he passat més cap. Això ho dic potser a la introducció, que no vull anar més lluny, perquè és tan important el que hi ha darrere, que hi ha tants tocs importants que hi haurà un altre que ho farà. Hi ha una altra gent ja que ho faran. Però si mai, jo crec que si mai es fa una història del Prado, el que s'ha de fer és buscar un grup de gent que cada un es dediqui a una cosa, perquè veritablement s'ho mereix, i pel que es mereix la retira, mirar qui hem portat a partir d'aquest moment, a partir dels anys, dels anys 20, que hi ha la construcció de l'any 25, jo acabo aquí potser per les pintures del Ferrer Pino, que també, clar, quan tu veus un teatre, que hi ha les pintures del Ferrer Pino, i hi ha el teatre de tant... Qui ho té això? On es troba això? Que ho tenim que valorar, és que no hi ha enlloc que es trobi això. No hi ha un teatre, podria comptar-se amb els dits de les mans, no? que es pugui. Clar, aleshores, penses, cal revaloritzar-ho amb el que es té, cal intentar que cada cosa no es cremi i es faci, perquè malauradament aquest poble ho hem fet moltes vegades. Va, perquè és el centenari, va, fem-ho de pressa. No, les coses s'han de fer pensades. No es pot cremar les coses com estem cremant aquí. Pensades en uns anys abans, diem un grup de gent jove, escolta, tu fes aquesta part, busca tot això, l'altre busca tal allà, que hagi un equip de gent que n'hi ha aquí, que hi ha nanos que són interessants, que valen moltíssim, que fan, que ho veig, que llegeixo, caramba, sí, quina quantitat de gent que hi ha, doncs val la pena i fer-ho amb anys, i dir, va, ja estarà fet, però no tot corrents, clar, jo això ho he fet, ja et dic, en dos mesos ja no he pogut fer més. Clar, què he fet? Pues saber quins temes hi ha, pues el perquè es diu Prado, hi ha un que és molt divertit, que és l'avatar d'una, els avatars d'una catifa, perquè hi ha una catifa que porta està tot, vull dir, el cobrador del Prado, però això són coses, i després hi ha la part artística, evidentment.
16 de novembre del 1869 tot va començar amb la compra d'aquest terreny per part del senyor Carbonell. Isabel Coll ho explicarà el proper diumenge. Isabel Coll, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
Gràcies.